Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Què tal? 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Això hi som, Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, la teva COPE més propera. Ahir va ser el dia de la Constitució. El dia de la Constitució, de la nostra Carta Magna, que doncs ens dona totes les llibertats que tenim ara. Unes regles per conviure, seria, bàsicament, no? Tenen molts redactors. I segurament, la Constitució, després d'aquests 40 i pico anys, segurament necessita una manita de pintura. Segurament, eh? Hi ha gent que diu que sí, hi ha gent que diu que no, però segurament una manita de pintura, aquestes coses sempre fan falta. Ara, la pregunta és, qui li da esa mano de pintura? I vosaltres, com a ciutadans, us refiaríeu de la classe política que tenim ara per fer una maneta de pintura? Aquesta seria la pregunta. Perquè, clar, això ho hauria de fer un pintor. Un pintor que tingués coneixement de com s'ha de pintar. Ara, si busquem un pintor que pinta, tu li dius, mira, necessitem aquest color, però tu pinta amb el color que li vagi bé en aquell moment, doncs igual no cal que vinguin a pintar a casa. Igual dejemos las cosas como están, no? Esperant moments més adients. Després de tot això, això ve a parar perquè una enquesta que ha fet la ONG Educo a Espanya reflexa que els joves, quan parlo dels joves, parlo dels petits, 12 anys, entre 12 i 16 anys, aproximadament, no tenen cap confiança en els polítics. Oh, sorpresa! Primer, la sorpresa és que nanos de 12 anys estiguin interessats en la política. I després, dels que estan interessats o saben o els hi sona, no tinguin cap mena de confiança en els polítics. Va, pues, això ja diu molt. Això ja diu molt del pintor que hem de trucar perquè ens pinti la casa, no? Diu molt. Avui parlarem d'això. I a més parlarem amb un nano que ha entrat en aquesta enquesta, que es diu Pablo, que ens explicarà el per què. I com, no? Per què aquesta desconfiança? En què es basa aquesta desconfiança? Ho agafarem com a petita mostra d'aquesta enquesta que ha fet aquesta ONG Educa Espanya. Mientrestanto, esperarem que hi hagi alguns pintors, perquè això no cal que hi hagi un pintor, sinó molts pintors que arribin a un acord, a una entente cordiale, ara sí, en benefici de tots. I quan dic de tots, és de tots. Bé, això és el que tenim. De seguida parlarem d'aquesta enquesta que m'ha fet moltíssima gràcia, però tampoc m'has resolt res perquè no és una gran sorpresa, també us ho he de dir, eh? Com tenim el temps? Doncs mireu, si us he de parlar de la meteo, primer us dono la benvinguda darrere COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, amb evidència, en un dia de pont, en un dia que Catalunya funciona a mig gas, com a molt, doncs us ho explico que tenim i tindrem una tarda. Doncs, en principi tranquil·leta i amb una pertorbació que ja deixa veure el nas per Ponent. Tot és la franja de Ponent, des de dalt fins a baix, ja començarà un augment de la nuvolositat i les primeres pluges, plogim en tot cas, que arribaran doncs cap a la Noguera, al Pallars, la Vall d'Aran, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, per tota aquesta zona, el que seria ja tocant a Ponent, doncs per aquí començaria a treure el nas. Ara la part grossa de tota aquesta pertorbació serà des d'aquesta nit matinada i durant el dia de demà, divendres, que esperem pluja no gaire forta, no ens treurà de la sequera, però plourà. Però plourà, possiblement localment alguna cosa una mica més forta, però res per aixecar les orelles, no? On sí hem d'aixecar les orelles serà de cara a la tarda de demà divendres, perquè ràpidament passarà aquesta pertorbació i deixaran i entraran cops de vent forts. De fet, hi ha alerta activada tant a la part nord com a la part sud de Catalunya per aquestes intensitats de vent. Parlo ja de divendres per la tarda, eh? Les temperatures. Doncs, possiblement, estem parlant d'una temperatura que va a l'alça. Tampoc us imagineu que passarà en calor, però puja la temperatura. No serà una qüestió de glaçada, eh? De totes maneres, ja cap a la setmana vinent torna a baixar. I això és el que tenim. Ara, com tenim la xarxa viària catalana a aquestes hores? Doncs suposo que amb tranquil·litat. Roger Serra, bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Bon dia. Doncs sí, tranquil·litat en general, però hi ha algunes zones que van carregades, per tant, hem d'estar força alerta. A veure si us ho explico. Comencem parlant, per exemple, de vies del Pirineu, anant cap a Andorra, vies que ens porten cap a Andorra, hi ha problemes. Primer, a la Nacional 260, parlem d'aturades d'uns 4 quilòmetres entre Montferrer i la Seu d'Urgell, això per enllaçar amb aquesta Seu d'Urgell en sentit Puigcerdà, diguem-ne, i ja a la Nacional 145, la via que ens porta directament cap a Andorra, doncs també hi ha aturades. Ara han baixat, ja només parlaríem d'un parell de quilòmetres d'atencions entrant a la zona d'Andorra. Però vaja, el moviment, diguem-ne, en aquestes vies del Pirineu. També hi ha cua, per exemple, d'un parell de quilòmetres a la Nacional 2, a la Jonquera, anant cap a França. O parlem de problemes també a prop de Barcelona. Hi ha hagut un accident fa estona a la C33, redreçant el nus de la Trinitat, sortint de Barcelona. Ara els vehicles ja són al voral, però hi ha cua fins al nus de la Trinitat. I això afecta les vies que enllacen amb aquest nus. Per exemple, pot anar bé 20, cua d'un parell de quilòmetres des de Santa Coloma, i també a la Ronda Litoral, amb retencions d'uns 3 quilòmetres des de la zona del Bon Pastor. I ara sí, ja acabo, a la C58, a Montcada i Reixac Ripollet, aquesta matinada hi ha hagut un accident greu, encara s'ha d'acabar de retirar el vehicle accidentat, hi ha un carril tallat sortint de Barcelona i cua d'un parell de quilòmetres. Per tant, com pots comprovar, algunes incidències sí que hem de trobar en aquesta xarxa viària catalana.
Doncs, Roger, igual no és tan tranquil com jo pensava.
Correcte.
No és tan tranquil com jo deia. Escolta'm, que tinguis un bon i gran cap de setmana llarg.
Igualment.
Gràcies. Adéu, Roger. Doncs mireu, si teniu un llarg cap de setmana, avui volem sortejar una entrada doble per anar a veure aquesta gent que sona. Els que sonen són de Chicago, Mass Choir, que demà, dia 8, a les 10 del vespre, estaran fent un gran homenatge a B.B. King al Casino Peralada. El 8 de desembre, demà, no et pots perdre aquest homenatge al rei del blues, a ritme de gospel, B.B. King, en ritme de Chicago Mass Choir, al Casino Peralada. Les entrades a la venda, al casinoperalada.com. Casinoperalada.com, les places són limitades, però d'aquestes places limitades hem aconseguit tenir una per donar-vos avui i celebrar una mica amb alguna persona, que seran dues, perquè és una entrada doble, per anar al Casino Peralada. Què heu de fer? Doncs l'enviarem per mail, l'entrada. Així que allà on esteu ens podeu trucar. 93-270-37-77. 93-270-37-77. Tenim una entrada doble per sortejar avui dijous per anar a veure el Chicago Mass Choir al Casino Peralada demà dia 8 a les 10 del vespre. 93-270-37-77. Insisteixo que l'enviarem per mail, no caldrà venir aquí, perquè amb les festes d'això enviarem per mail aquesta entrada doble perquè gaudiu del gospel, si us agrada. El gospel és magnífic. A més, aquesta gent ho fa realment bé. Ja ho sabeu, 93-270-37-77. D'aquesta enquesta, l'enquesta de l'ONG Educo Espanya, que ha fet en els petits, quan parlo dels petits, parlo de 12 anys, entre 12 i 16 anys aproximadament, no? I precisament els resultats, us he de dir que tampoc és un resultat que ens digui, oh, com és possible? Que no es fien dels polítics, no tenen cap confiança en els polítics. Aquesta seria el resum i la conclusió breu de tota aquesta enquesta, que evidentment, com totes les enquestes, treuen més, perquè fan moltes més preguntes i treuen més conclusions. Però la bàsica de totes és aquesta. Els petits de casa no tenen cap confiança en els polítics. Primer, el resultat no sorprèn. Segon, el que sí sorprèn és que quants nanos de 12 anys els hi parles de política i saben donar-te una resposta. Què? La majoria pues, tampoc els interessa gaire, però dels que s'interessa, la confiança és nul·la. Ricard Álvarez, bon dia.
Bon dia, Cruz, molt bé.
I tu de petit pensaves en política?
No, jo no, 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 no. I en aquestes edats menys. Jo jugava a cotxes, no, no sé si a sí, cotxes sí. I a caniques.
Jo jugava amb els Ergan Boys.
Així, també, també.
Em feia unes meves aventures amb els Ergan Boys, en aquest cas. Jo... Que en pau descansin.
Jo, amb aquestes edats de política, res. És més, et diré que conceptualment no tenia ni idea ni interès en saber què era la política. O sigui, la política és una cosa que no sabia ni el que volia dir. No? Per tant, res de res.
Home, jo sí que tenia idea del que era la política, però no m'interessava en absolut. En absolut.
Ja.
En
absolut. Mira, segons aquesta enquesta, és preocupant, eh? Això sí que és preocupant, perquè segons aquestes dades han entrevistat a 1.000 nens i nenes d'entre 12 i 17 anys, que, mira, 12 no, però 16 i 17 anys ja està una edat com per estar una mica al dia, i diuen que el 87,1% no confia en els polítics. No en la política, no, als polítics, que no hi confien.
Que raro, que raro. Que raro. Que sorprenent.
Sí, sí. I un 90% diu que no se senten, que no els tenen en compte. I com que no els tenen en compte per prendre les decisions, que a vegades sí que els afecte, doncs per això no hi creuen. O sigui, que Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. No,
és el que, doncs, mira, precisament parlem amb un dels nens encastats, es diu Pablo, és de Barcelona, i el tenim al telèfon. Pablo, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Com estàs, Pablo?
Bé, molt bé.
Bé, com et sents al conèixer que la majoria dels nens a Espanya no confien en els polítics?
Bueno, jo al final entenc perquè, bueno, jo des de la meva visió com a nen, tampoc la política actual no m'inspira una gran confiança, perquè, bueno, ja des del primer moment sent nens no és que tinguem un gran interès en la política, perquè, bueno, bàsicament és que no tenim dret a votar fins una determinada data, als 18.
Als 18, mhm.
I al final, una mica, la nostra opinió és gairebé nula en aquest aspecte. Llavors, els nens, doncs entenc que no confien en la política. Crec que també ser adults, bueno, almenys del meu entorn, el que no conec, tampoc no confien en la política actual, perquè, bueno, sincerament, pel que es veu, almenys per el que jo he pogut confirmar, informar,
sí,
no m'inspira una gran confiança.
Confiança. Bé, Pablo, imagina't d'entrada que tu parles amb un polític, no? Sí. Directament, cara a cara, jo què sé, el president de la Generalitat o el president del govern, no? Qualsevol d'aquests, no? Sí. Si poguessis parlar directament amb ells sobre el que creus que haurien de fer pels nens i per les nenes, com tu, què els hi diries?
A veure, doncs, primer de tot, jo crec que se'ns hauria de donar més oportunitats de ser escoltats, o almenys, doncs, intentar fer arribar a les escoles xerrades o informes on, doncs, hi hagués informació més accessible que pels nens sobre la política, perquè arriba un punt en què és molt complicat informar-se, que és un tema, doncs, que és una cosa que, bueno, decideix una mica el món, la societat en la que vivim, i doncs als nens ens agradaria, doncs, conèixer més.
Estic sorprès perquè habitualment un nens de 12 anys no tenen gaire interès per la política. Tu sí? Bueno, tu dius que no, però estàs molt ben informat.
Bueno, no, la veritat és que tampoc no em considero un expert, però bueno, una mica intento més o menys per així en el futur poder una mica decidir el que votar. I bueno, també tinc una casa on es parla molt, sobretot, independentment de l'edat que tinguis. Però, sobretot, perdó, que m'havies preguntat al principi?
T'estava preguntant que bé, que habitualment els nens de la teva edat, de 12 anys, habitualment no tenen gaire interès per la política. Però tu sí, no? O sigui, tu estàs prou ben informat.
O sigui, jo tinc un interès en saber el que passa al món, és clar. I doncs, que hi hagi nens que no el tinguin, gairebé jo crec que la majoria, doncs és una mica el que et comentava abans, que en certa part jo ho entenc, perquè al final, ara mateix, a mi com a nen, la política certament m'aporta poc.
Ja, ja.
Perquè per molt que jo sàpiga, pues és el que et deia, que la meva opinió i és que ja no podem, no només no poder votar, que una mica en aquests temes els nens és com que no tenim no tenim... Bueno,
bo,
tenim...
No, teniu ni no teniu veu, no? El que reclames és tenir veu, possiblement, no? Almenys, encara que no es pugui votar, però sí donar una opinió.
Correcte, correcte. Que clar, que se'ns tingui en compte una mica, i també.
Escolta'm, per la manera que t'expresses i com ho expliques, has pensat en ser polític quan siguis més gran, quan et toqui?
A veure, jo sempre m'ho pregunten, eh? Sempre m'ho pregunten.
Home, és que fas tota la pinta, eh? Fas tota la pinta de que apuntes cap allà, eh?
Home, de moment tampoc no m'he parat a pensar molt, la veritat, encara en el meu futur, però mira, jo és una opció que està allà i depèn de com vagi avançant el temps. Doncs, a veure, ja m'ho plantejaré.
Va, ja tindràs. No, tens tota la raó, ara possiblement no és el moment de plantejar-t'ho, però bé, era només un què, no? Perquè veig que pans, em mous aquí bé. Bé, d'entrada, imagina't per un moment, que tu ets polític, vale? Però no un polític, sinó polític amb poder, en aquest cas, no? Amb un càrrec, no? President de la Generalitat, o president del govern, fins i tot, no? Què faries? Quines serien les primeres mesures que faries?
Bueno, jo si fos un polític, doncs, amb un cert poder, doncs, bueno, primer de tot, crec que s'han de solucionar problemes en la nostra societat, en el món en general, que, doncs, que, bueno, que es parla molt de certs problemes, de que si l'amnistia, que si... Però al final hi ha coses que estan passant al món que són molt greus, com, bueno, et podria dir un munt de coses, per exemple, el canvi climàtic...
Sí, sí.
En el món segueix havent terrorisme aquí a Espanya, i doncs el primer que faria és centrar-me en les coses més importants i intentar posar mesures.
Mm. Escolta'm, Pablo, ha estat tot un plaer parlar amb tu. Gràcies per aquesta xerrada que m'has brindat. He après molt de tu, en aquest cas,
Moltes gràcies, no? I el que t'està agraït sóc jo.
Una abraçada molt forta, Pablo. Que tinguis un bon dia i gràcies per la xerrada. Una abraçada forta.
Perfecte, igualment. Que vagi molt bé.
Gràcies. Heu flipat, igual que jo, amb el Pablo? Estava paradíssim, jo, amb el Pablo. Ostres, quina dicció, quin vocabulari, quina manera d'expressar-se. Si vol ser polític, podrà comunicar les coses ben comunicades, no com d'altres. Això ja ens aniria bé. Doncs una abraçada molt forta al Pablo, que ens ha explicat, crec que molt bé, el perquè d'aquestes coses, no? Bé, de seguida parlarem de lesions esportives greus. Per cert, estem rebent un munt de trucades per anar al gospel. Després, abans de que acabi, abans de la una, direm el guanyador o guanyadora d'aquesta entrada doble, en aquest cas. Estem posant número per ordre de trucada. Deia que de seguida, deixant això de banda, parlarem de les lesions esportives greus, quan un esportista doncs ha de deixar el seu somni perquè el cos, el físic, el traeix, en aquest cas. Parlem amb una jugadora, és jugadora de futbol, que va patir unes lesions greus, es diu Anabel Chiquero, en parlarem amb ella en una estoneta, i ho parlarem amb la Mara Rodríguez també. Mara, com estàs?
Hola, bon dia, Cruz, què
bon
tal?
Bon dia. Has flipat amb el Pablo? Estava sentint el
Pablo. He flipat, sí.
Jo als 12 anys ja volia parlar...
Parla millor que jo, eh?
Però molt millor que tu i que 50.000 vegades, mare meva.
Sí.
Doncs de seguida parlem de lesions esportives, però abans anem a perdre pes, va. Anem a perdre pes, anem a parlar del plan 1, 2, 3, perquè si quieres perder... Pues eso, de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas, pues de forma rápida, de forma fácil, pues tenemos nuestra especialista Enriqueta, dietista de Clinitec. La puedes llamar al 650-51-52-53 y créeme que vas a lucir cuerpazo con el plan 1-2-3 que limpia, renueva, baja de pajas de peso, seguro y eficaz. Enriqueta, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Cruz, pues encantada de estar con vosotros. Pues hablamos del plan 1-2-3 que nos ayuda a perder peso, nos ayuda a bajar volumen sin perder nuestra masa muscular. Con él vamos a hacer una limpieza, desintoxicar, deshincharte, y además, como tú bien has dicho, en un tiempo récord podemos perder de 4 a 7 kilos y bajar 4 centímetros de volumen. Y apto para todos, ¿eh? No hay excusas, para hombres y para mujeres.
Y a cualquier edad, ya lo sabéis, ¿eh? Vamos a pautar el plan 1. En la primera semana vamos a perder ya 3 kilos.
Sí, porque vamos a tomar los sobres de piña, que nos ayudan a hacer una limpieza. Aquí eliminamos todas las toxinas, eliminamos la retención, el hinchazón y depuramos.
El plan 2, en la segunda semana vamos a bajar 3 centímetros de volumen.
Claro, porque tomaremos los sobres de naranja, que son prebióticos, que nos activan la pérdida de peso y eliminamos y combatimos el estreñimiento.
Y el plan 3, la última semana vamos a perder de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas, una maravilla con las cápsulas captagrasas.
Claro, porque en esa tercera semana vienen las cápsulas captagrasas para que nos ayuden a atrapar esa grasa donde esté, eliminarla y seguir perdiendo peso. Y además son saciantes y nos calman la ansiedad. Y el resultado, que el tiempo pasa muy rápido en estas tres semanas en tu báscula, de 4 a 7 kilos menos.
Pues ya lo sabéis, el plan 1-2-3 es de origen natural, a base de plantas, vitaminas, minerales, es drenante, vas a eliminar peso, toxinas, sin pesadez, sin efecto rebote, sin tener que desplazarte a ningún centro, lo vas a recibir por mensajero donde tú digas, sin gastos de envío y, muy importante, con registro sanitario. Infórmate sin compromiso en el 650-51-52-53 y además, es que ya lo sabéis, que es que el plan 1-2-3 nunca viene solo, Enriqueta, es que nunca, es de agradecer que nunca venga solo.
No, pero es agradecer para los oyentes de COPE que nos estén escuchando ahora y se animen, pues si llaman ahora mismo van a tener de regalo un gel adelgazante caliente reductor que lleva rolón incorporado. Es un destructor de grasa resistente que la podemos tener en piernas, barriguita, caderas, y además es que nos deja la piel súper lisa. También de regalo 3 infusiones, la Clinic 10, que son detox y reducimos esa acumulación de grasa. Y te regalo una caja de galletas dietéticas y naturales compuestas de cúrcuma y chía, que son saciantes, que están además riquísimas. Esta gran promoción, si llamas ahora mismo de parte de COPE, de parte de Cruz, y el teléfono, que es súper fácil, 650-51-52-53, que lo vas a conseguir, que puedes conseguir bajar de 4 a 7 kilos y sobre todo ese volumen que tanto molesta, y lo vas a conseguir en 3 semanas.
En 3 semanas, justamente, el plan 2-3, además, recuerda que es económico, y ese es el teléfono, 650-51-52-53, ahí está Enriqueta y todo su equipo, para informarte sin compromiso, y en solo 3 semanas vas a perder de 4 a 7 kilos, 650-51-52-53, y además, pues los 3 regalos que van con tu plan 1-2-3, anímate ya y despídete de esos kilos molestos, y sobre todo, es que lo vas a ver rapidísimo, y la báscula sonríe, Enriqueta, se ríe casi.
La báscula sonríe y nosotros y tú sonríes al verte en el espejo y ver el resultado de cómo te queda la figura y sobre todo que te has cuidado muchísimo la salud para esa pérdida de peso. Así que anímate, marca el teléfono 650-51-52-53.
Enriqueta, bon cap de setmana llarg. Patonets, patonets.
Igualment, molt petons.
Adéu, adéu. I de seguida parlem d'aquestes lesions esportives greus, concretament de lligaments creuats. De seguida en parlem aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Hola, soy Alfred Rodríguez Picó y les quiero hablar de la humedad. La lluvia provoca que la humedad afecte gravemente a su casa. Infiltraciones, capilaridad, condensación, salitre... Desde hace más de 50 años, Murprotec soluciona definitivamente sus problemas de humedad. Pida su diagnóstico completo y gratuito al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. Se lo dice Picó.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando...
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La trata es una forma de esclavitud, la forma de esclavitud del siglo XXI.
Sino también cómo te afecta.
He estado en un taller de chicas que han sido víctimas de la trata y que ahora trabajan, aprenden. María, vosotras habéis sido también víctimas de trata.
Sí.
Por lo tanto, sabéis casi todo.
Por la experiencia que hemos sufrido, por desgracia o por suerte, sí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. La noche, la radio deportiva tiene un referente.
Se van a decir muchas cosas en las próximas horas, en los próximos días. El hecho de preguntar por qué Gaby no descansa o por qué Gaby juega y otros descansan. Es independiente esta locura de calendario de la suerte de las lesiones.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sabeu? M'agrada menjar. No puc evitar. M'agrada menjar, i si és menjar italià, encara millor. Mana Rodríguez, què tal?
Què tal, Cruz?
Bon dia o bon migdia, en aquest cas. A tu t'agrada menjar italià?
M'encanta.
Oh, si t'agrada. Doncs pues espera't que tinc aquí una cosa per oferir-te, perquè si t'agrada el menjar italià, si ets un enamorat o enamorada, en aquest cas, del menjar italià, que no sé si arribes al punt de ser enamorada.
Quasi.
Però si t'agrada l'autèntica cuina italiana, el lloc ideal per nosaltres, el que ens agrada el menjar italià, són los italianos. Tampoc s'han trencat el cap en qüestió d'originalitat, però una cosa està clara. Què encontraràs en los italianos? Menjar italià. Tampoc te'n perds, no? És la botiga amb productes originals. Trobaràs plats preparats, pasta al tall, formatges i molt més per viatjar a Itàlia amb cada tast. Visita la botiga Los Italianos, que on està? Al carrer Amigo 38 de Barcelona o al carrer de les Corts, també de Barcelona, carrer de les Corts 5, o bé pots fer la comanda digitalment a través de la web, a lositalianos.com, lositalianos.com. Així que, enamorats del menjar italià, és el vostre moment. El drama que suposa per persones que volen jugar o dedicar-se professionalment a cap esport, ja sigui el que sigui. En aquest cas, ho centrarem en el futbol, perquè és una lesió molt de futbol. Una lesió greu pot apartar aquestes persones del somni de ser esportistes professionals. A vegades és un misteri, i tenir una lesió greu depèn de moltes coses. De moltes coses, d'alimentació, d'estrès, de moltíssimes coses. Concretament, hi ha una lesió que matxaca habilment si estàs jugant a futbol, i és la lesió dels lligaments creuats. Aquesta és una lesió, no diré mortal, però que t'allunya dels terrenys de joc de forma professional, menys durant molt de temps, i després, si estàs començant, ja veurem què passa. Mare, com estàs?
Hola, Cruz, què tal?
Quins factors que poden augmentar el risc de patir aquesta lesió?
Mira, Cruz, abans, per fer una mica d'introducció, la lesió del lligament creuat anterior és una de les més freqüents, com tu has dit, entre els futbolistes, i pot arribar a condicionar el desenvolupament, doncs, d'una carrera esportiva professional. Mm. I ara sí, hi ha una sèrie de factors que poden augmentar el risc de patir aquest tipus de lesió, i en aquest cas, el primer és ser dona, probablement degut a les diferències anatòmiques, la força muscular i les hormones.
És a dir, que una dona té més,
exacte,
més freqüència, més probabilitats de patir, sí, aquest tipus de lesió, si, exacte, és futbolista. Parlem de futbolistes, en aquest cas, no?
Exacte, sí, sí, de futbolistes. I d'altra banda, doncs, participar en esports com, bueno, el futbol, com has, sí, dit, i el bàsquet. Mm. També tenir moviments afectuosos, com moure els genolls cap a dintre, que hi ha moltes persones que els hi passa, fer servir un mal calçat o fins i tot jugar en camps de gespa artificial, que és on normalment es juga, així que imagina't.
Ja, de fet, clar, suposo que és difícil preveure aquest tipus de lesions, però es poden prevenir?
Afortunadament sí, mitjançant un bon entrenament i dur a terme, doncs, uns exercicis adequats. Quins exercicis? Doncs, per exemple, per garantir un equilibri general en la força muscular de les cames, per realitzar les tècniques de manera adequada o per corregir la posició dels genolls a l'hora, doncs, de saltar i de tornar a tocar el terra, no? Hem, mm-hmm, de recordar que, com he dit, aquestes lesions són més freqüents en els esports d'impacte, com el futbol o el bàsquet, on hi ha, bueno, girs bruscos i canvis de moviments constants.
Clar, un cop tens aquesta lesió, ara ve la mare del bé, en aquest cas, no? Quant de temps es necessita per recuperar-se completament de tot això? Si s'arriba a recuperar completament?
En aquest cas, perquè una lesió de lligament en creuat anterior es consideri completament recuperada, cal complir dos factors. Primer, que hagin transcorregut almenys 6 mesos des de la cirurgia i que el pacient hagi recuperat l'estat muscular previ a la lesió. Però, bueno, Cruz, malauradament, en qualsevol cas, la majoria dels futbolistes triguen a tornar a competir un any, encara que el retorn als entrenaments sigui inferior.
Però seria una recuperació total o parcial de tot això?
Mira, aquesta és la pregunta del milió dels esportistes que sempre es plantegen, i és que la realitat és que, desafortunadament, la recuperació al 100% és molt difícil, i sobretot en un esportista d'èlit, ja que l'exigència, bueno, és màxima i poden quedar algunes seqüeles, com molèsties o sobrecarregues en determinats moments de la competició.
I això ja no hi trobem i no entra a l'equació els problemes psicològics, que això també afecta molt, et deixa una mica tocat, no? Bé, un cop es repara, Quina probabilitat hi ha de que es torni a trencar aquest lligament?
En aquest cas, segons alguns estudis que s'han fet, el risc és més gran durant el primer any després de la lesió original i, a més, el risc de patir un esguinçament del lligament a l'altre genoll també és més gran una vegada que la lesió ha passat, no? Tot i això, com que són uns percentatges molt elevats, s'han desenvolupat doncs, una sèrie d'innovacions en l'operació practicada pels traumatòlegs i en els programes de recuperació posterior, que han fet disminuir les recaigudes per sota del 10%. I, bueno, per donar finalment alguns detalls, doncs, aquests gestos de la cirurgia consisteixen a intentar reparar els meniscs en comptes de tallar-los, com es feia anteriorment. Mm. I pel que fa als plans de recuperació, doncs s'ha ampliat el termini d'aquesta rehabilitació fins a la tornada a la competició.
Doncs mira, tenim al telèfon precisament a una jugadora, exjugadora que ha patit aquestes lesions, l'Anabel Chiquero, que la tenim al telèfon. Anabel, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Gracias por estar con nosotros, Anabel. ¿Tú en qué equipo juegas o jugabas?
Yo jugaba en el Español. Yo estuve en el fútbol base del Español y, bueno, sufrí la lesión posteriormente. Como comentabas, bajé un poco el nivel, me fui al Prat y al Molins de Rey y ahí me volví a lesionar de la misma lesión.
Vale, ¿qué lesión tuviste?
Yo tuve, bueno, rotura del ligamento cruzado. Primero de la rodilla izquierda y después de la derecha.
Ostras, pues es una lesión. Esta, a ver, yo no soy un experto, pero es una lesión grave para un futbolista, ¿no?
Sí, sí, es una lesión grave porque además de todo el tiempo que necesita de recuperación, de querer pasar por quirófano, sobre todo es una lesión grave a nivel mental para volver a jugar.
Claro, porque en este caso cuando tienes una lesión como esta que es grave, para alguien que se dedica al fútbol, lesión de los ligamentos cruzados, tienes que pasar por el quirófano sí o sí, es obligatorio, ¿no?
Prácticamente sí, sí que es verdad que depende del grado de la lesión, de cómo esté el ligamento, si está muy poco afectado, digamos que lo que te ofrecen es una medida más conservadora, hacer mucho más musculatura, etcétera.
Anabel,
pero casi el 80% te dice claro, que pases por quirófano.
¿Tú pasaste por quirófano la primera vez?
Yo pasé por quirófano.
Y claro, supongo que la recuperación, aparte de lenta, es lo que tú dices, ya no solamente es una recuperación física, sino psíquica.
Sí, correcto.
¿Cómo te afectó a ti todo eso, Anabel? La primera vez, cuando estabas en el Español, ¿cómo te afectó?
Bueno, pues la verdad es que me pilló justo allí, estando en el Español. Digamos que cuando tú estás allí todo va muy bien y la lesión es un golpe durísimo mentalmente. Yo de primeras me dijeron que quizás no debía operarme, luego acabó siendo, y eso hizo que se alargara mucho. Y al final, tú cuando tenías esa edad, lo que quieres es jugar. Y el que te diga, no, oye, no, ahora vas a tener claro, que estar prácticamente un año parada, hace que sea un golpe muy duro. Sí. Yo recuerdo que sobre todo lo peor fue después de la operación, la recuperación. Porque al final es lenta, puede ser que avances mucho, pero luego retrocedas, y ahí fue la parte más dura.
Claro. Supongo que cuando luego te vas a jugar a otros equipos, me has explicado al Prat y al... ¿Y a dónde más?
Y al Molins de Rey.
Y al Molins de Rey, y vuelves a tener la misma lesión, pero de la otra pierna, de la otra rodilla.
Sí, correcto.
Supongo que eso, a ver, no quiero suponer ni, pero eso debió ser demoledor, ¿no? O sea, porque supongo que verías otra vez todo el proceso de nuevo, pero en el otro lado, en la otra pierna.
Sí, sí, fue, bueno, ahí ya fue cuando tomé la decisión de dejarlo, de tomármelo con más calma, pero después de esa segunda lesión ya no volví a jugar.
Ya está. ¿Y no te has vuelto? ¿Cuánto hace de este tipo de lesiones? ¿De la última cuánto tiempo hace?
Pues ahora mismo hará unos 5 años.
5 años. Claro, ¿tardaste otro año más o menos en volverte a recuperar?
Sí, 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 sí. Fue prácticamente la misma duración.
Ostras, qué terrible debe ser eso, ¿no? Debe ser muy frustrante. Entonces, ¿en qué momento, claro, tienes la segunda lesión y dices, bueno, lo dejo? ¿Por qué decides dejarlo?
Bueno, porque sí que es verdad que después de la primera lesión ya había dado una bajada de nivel, en el sentido de decir, no me veo llegando a la exigencia de antes. Sí. Entonces ya era una práctica deportiva mucho más de ocio que como la que tenía en el español, mucho más de competición. Uh-huh. Y se sumó que ya me pilló a los 23 años, que además estaba acabando la carrera, que empezaban las prácticas universitarias, y fue con un cúmulo de cosas.
Ya, entonces ya decidiste enfocarte hacia otro lado, ya directamente.
Correcto.
¿Lo echas de menos?
Pues la verdad es que bastante, a veces sí, a veces, bueno, tienes momentos un poco de bajón en los que piensas, bueno, pues sí, pues ya ha pasado tiempo, me vuelvo a operar, lo vuelvo a intentar, pero no, porque al final volver a meterte las recuperaciones y demás es un poco, entre comillas, parar toda tu vida.
Ya. Claro, estaba pensando ahora, aparte de la recuperación física, que es larga, supongo que tediosa, lo que tú decías, incluso desesperante. Claro, cuando te quieres dedicar profesionalmente a esto o a un nivel competitivo alto, es un golpe psicológico. ¿Necesitaste ayuda psicológica para sobrellevarlo o no? ¿Esto tú misma te gestionaste?
En aquel momento no la tuve, no la necesité. Sí que es verdad que viéndolo con tiempo atrás, sí que pienso que me hubiera venido bastante bien el haber podido tenerla, sobre todo al volver a jugar. Porque aunque tú piensas que estás 100% recuperada mentalmente, siempre cuando estás en el partido, en el entreno, tienes pequeñas acciones de duda, de meto el pie, no lo meto, voy, no voy, y eso, quitarte ese pequeño miedo es muy difícil.
¿Te has planteado volver o no? Aunque sea a otros niveles.
No me planteo volver. Además, como lo echa bastante de menos, tiré por la otra rama. Ahora mismo soy entrenadora de fútbol para quitarme ese mono que tenía, pero no me planteo volver.
Bueno, pero estás dentro del mundillo, como aquel que dice. O sea, estás en la profesión, como aquel que dice, ¿no? O sea, no igual no en el terreno de juego, pero sí en los banquillos. Está bien, o sea, es un buen qué. Pues, Anabel Chiquero, supongo que ahora ya estás perfectamente, ¿no?
Sí, ahora estoy bien y hago otros deportes y demás. Lo que no he vuelto es al fútbol.
Pues Anabel, oye, muchísimas gracias por habernos explicado tu experiencia y me alegra que ahora estés bien. Un abrazo muy grande.
Gracias, que vaya muy bien.
Gràcies. Ah, que per cert, que l'Anabel és entrenadora de Levante les Planes, de les categories inferiors de Levante les Planes femení. O sigui que en sap i en sap molt d'això, eh? Mara Rodríguez, antes de que marxis, abans de que marxis, hem rebut unes quantes trucades per anar al Gospel, per anar a veure el Chicago Mass Choir, el Casino Paralada. Necessito que em diguis un número de l'1 al 53.
Quina pressió. Doncs el número 1.
Fàcil, eh? No?
El número 1. No he pensado mucho.
El número 1. Mira, Johnny McCall. Tinc aquí un què. M'han posat Johnny McCall. Doncs Johnny McCall, teva serà l'entrada. De seguida ens posarem en contacte amb tu per donar-te. Mare, que tinguis un gran llarg cap de setmana. Cuida't.
Igualment, Cruz.
Ja sabeu, si teniu problemes de mobilitat, anem a parlar d'Elevadores Reco. Doncs ja sabeu que pot ser un desafiament diari que pot arribar a ser puja i baixa escales. S'ha d'estar ben equipat. Per això, la professionalitat d'Elevadores Reco ens ajuda amb el millor servei tècnic i productes de primera qualitat. Què has de fer? Trucar 935-169-030, 935-169-030 i eleva't cap a una vida millor amb Elevadores Reco.
Este 8 de diciembre, España celebra su patrona, la Inmaculada Concepción. Un día grande que 13 volverá a compartir con sus espectadores. Desde la Catedral Primada de Toledo, presidida por el arzobispo Monseñor Francisco Cerro Chávez, Santa Misa de la Inmaculada Concepción. El viernes, a las 12 de la mañana, en 13.
Para que estas Navidades puedas cerrar la puerta de tu casa con total tranquilidad, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de hogar. El único con cobertura completa de principio a fin por ocupación ilegal de tu vivienda. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Doncs arribem a la una, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz, després les escapades amb David Velasco, que acaben de passar un bon migdia i un bon cap de setmana llarg.